migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Estic rient perquè estava dinant aquí, hola, i tenia el mireu que, quina cosa de principiants, tenia el botó del micro apagat. Coses que passaran a la vida i m'ha fet molta gràcia perquè aquestes coses... és com si un camioner s'oblida del camió. Bàsicament seria tres quarts del mateix. Bé, deia que benvinguts a migdia COPE Catalunya i Andorra. De seguida parlarem de dret familiar, parlarem concretament de parelles de fet i d'altres coses, tot el que envolta les parelles de fet, i en parlarem d'altres coses més. D'això en parlarem de seguida, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però ara, si em permeteu, fem una petita informació de serveis. Comencem pel temps. Doncs mireu, la cosa de les pluges aquest temps insegur ens durarà dies, eh? Ens durarà dies, i no només per avui dimecres, dijous, divendres. No us oblideu el paraigües perquè pot ploure en qualsevol moment. Aquesta tarda, d'entrada, cap a Ponent és quan esperem més clarianes i cap al sud. Ara, la pluja estarà present litoral, prelitoral, Pirineu, és on esperem fins i tot pluja abundant. Afortunadament, i que omplin els pantans abans de l'estiu, tant bon sigui de veu. Per què està passant això? Perquè, si ho he notat, ahir quan venia tota aquesta tempesta, la temperatura no era freda. Encara que està baixant la temperatura, la tindrem aquests dies pel que tocaria per l'època. Està més o menys el que tocaria. Tenim un embussament d'aire fred cap al Cantàbric que ens afecta directament i que es barreja amb l'aire càlid que teníem aquests dies. I això que provoca? Provoca una reactivació de la pluja i les tempestes. És a dir, que plourà de forma, i pot ploure a qualsevol punt del territori, no tota l'estona, excepte Pirineu, Prepirineu, litoral, prelitoral, com estava comentant, i que puntualment pot ser de forma abundant per aquesta barreja. Ser una reactivació de les tempestes i de la pluja que no acabarà avui. Demà la fotografia serà tres quarts del mateix i divendres estem a l'espera, més o menys, de com acabarà això, però... més o menys una setmana o així ho tindrem aquest temps insegur perquè aquesta bossa d'aire fred doncs està persistent aquí sobre. Mireu, què vols que et digui? A mi no em sembla malament que plogui perquè vindrà la calor. Quan tinguem 38 graus ja ens en recordarem d'aquest temps. Ara que s'omplin els pantans i que plogui, però que no faci mal, que és beneficiós. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana a aquestes hores? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs, a veure, aquesta hora, sobretot, destacar un parell d'incidències, un parell d'accidents, una a Tarragona, a l'autopista P7, on queda un sol carril obert en sentit sud, i uns 3-4 quilòmetres de lentitud a pretensions en aquest punt de la P7. A l'altre el situem a la C55, a l'altura de Castellbell i el Vilar. També hi ha hagut un accident i queden trams de lentitud a pretensions entre Sant Vicenç de Castellet i aquest punt de Castellbell i el Vilar en sentit sud, en sentit Brera. A banda, també hi ha trams afectats per obres, òbviament, on la circulació és més lenta, i pel que fa al volum de circulació es manté tot força estable més enllà de la façana portuària de la Ronda Litoral. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Eduard. Que tinguis un bon dimecres.
Gràcies. I demà.
I de seguida parlem de dret familiar. Concretament parlarem de parelles de fet i en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE. Estar informado.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos.
Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si elegir es ahorrar for you, tenemos una nueva promo pensada para ti. Elige entre más de 800 productos a solo un euro. Sí, sí, todos a un euro. Conservas, charcutería, huevos, yogures, productos de todas las categorías a solo un euro. Hasta el 23 de mayo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem en directes des de Tarines Lower and Economy, des de la seu central de Tarines a Calella de la Costa, i estem parlant d'un munt de temes que són força xulos. I en aquest cas en parlarem de dret familiar. Concretament, parlem de les parelles de fet. Darrerament, i ara li preguntaré a la Mireia, perquè recordo que canviava la llei de parelles de fet, o no sé si canviava, si no estaven registrades, igual no tenien drets, alguna cosa. No sé, estic parlant ara una mica de memòria, que ho vam parlar fa res. Ara ho explicaràs. Com estàs? Benvinguda, Mireia.
Molt bé, gràcies.
León, que és advocada especialista en dret familiar de Tarines Law & Economy. Benvinguda.
Gràcies.
Abans estàvem parlant, però recordem una mica la definició, si em permets. Què és una parella de fet? Quan parlem de que una parella és parella de fet?
Bon dia a tothom. D'entrada, pues, el que és una parella de fet és la unió entre dues persones del mateix o diferent sexe que conviuen conjuntament en un mateix domicili d'una manera estable i que mantenen una relació afectiva sentimental similar al matrimoni.
Val? D'acord.
Llavors, tenim el nostre Codi Civil Català, que regula la parella de fet, doncs tots els seus drets i efectes, i és molt important tenir en compte quins requisits s'han de reunir per ser considerada parella de fet.
És a dir, que la llei això ho reflexa quan una parella és parella de fet i quan no. I què diu la llei?
Doncs la llei el que diu és, per tenir la consideració de parella de fet, doncs contempla tres supòsits, no?
Vale.
Un dels supòsits és, doncs, parelles sentimentals que portin més de 2 anys de convivència, de forma ininterrompuda.
I això s'ha de demostrar, clar.
Sí, s'ha de demostrar.
I com ho demostres, això?
Posa'm un certificat d'empadronament històric.
Ah, vale,
que
clar.
Portes, doncs, un temps de convivència, clar. Un contracte potser de lloguer, en el qual puguis acreditar que vius en aquest mateix domicili, doncs, durant tot aquest any. Un altre de les requisits o supòsits per ser considerat parella de fet serien, doncs, aquelles parelles que tinguin un fill en comú.
Fills, encara que no visquin junts, o haurien de viure junts.
Bueno, si no viuen junts, d'entrada, si tenen un fill en comú, es podrien considerar parella de fet.
D'acord.
Per què? Perquè aquest és un dels supòsits que
d'acord.
No es necessita el requisit de la convivència.
D'acord.
Això ho parlarem també ara.
D'acord, d'acord. I què més? Per exemple, això davant es formalitza, davant d'un notari, per exemple? O...
Sí, això seria un altre tema. És a
d'acord.
Dir, dels tres supòsits que hem dit per ser considerat parella de fet, tenim acreditar aquesta convivència de més de 2 anys,
sí.
Tenir un fill en comú o formalitzar davant notari. Aquesta parella de fet. En aquests dos últims supòsits no es demana aquest requisit de convivència.
D'acord.
Val? És a dir, tu vas al notari, directament pots formalitzar una parella de fet, sense acreditar que has estat convisquent junts durant 2 anys.
Durant 2 anys, eh?
Val? Llavors, el que sí que aconsellem i recomanem des del nostre despatx és a formalitzar aquesta parella de fet, ja sigui davant notari o inscriure aquesta parella de fet en el registre de parelles estables de la Generalitat de Catalunya, perquè són amb els dos mitjans que realment pots acreditar.
I per què és interessant?
És interessant, perquè, doncs, perquè...
Quins avantatges em dona?
Sí, doncs perquè a la pràctica, sí, val, hi ha supòsits que el fet de que no hagis formalitzat legalment aquesta parella de fet té una repercussió diferent. Per exemple, en el cas de la pensió de viudetat, doncs el fet de tenir un fill en comú, que ja es considera parella de fet, no és, diguéssim, suficient per poder cobrar aquesta pensió de viudetat. Has d'acreditar, a més, uns 5 anys de convivència anterior a la defunció i, a més, has d'acreditar legalment haver-la formalitzat davant notari, amb una escritura pública, o bé haver estat registrada en el registre de parelles de fet de la Generalitat.
I si la memòria no m'enganya, aquesta era una dels supòsits que moltes parelles de fet es podien quedar sense aquesta pensió de viudetat, perquè la llei ho deia que això s'havia d'acreditar,
exacte,
no?
Exacte, exacte. Molta gent deia, com pot ser que no tingui dret a una pensió de viudetat, sí, si tinc un fill en comú, ja soc parella de fet, o he viscut 2 anys amb aquesta persona? Pues no. A més, es demana que s'hagi d'acreditar legalment.
Ho has de dir, ei, no.
Exacte, d'acreditar-ho mitjançant aquesta documental, no? Aquesta escritura pública, o bé aquest registre de parelles de fet davant la Generalitat de Catalunya.
Llavors, això com ho puc fer? Vull dir, ara m'assabento d'això, ostres, sí. Doncs mira, per seguretat, pel que pugui passar, mai sabem, mira, tocarem fusta, això és fusta de la bona, sí? Doncs tocarem fusta perquè no passi res, però és igual, demà qualsevol persona pot fer un accident, morir lamentablement i deixar un problema, pobre. No volia dir això, però sí deixar una situació legal una mica en el limbo. Llavors, com puc formalitzar la situació de parella fet? Sí.
Doncs és el que et comentava, anar al notari, demanar cita al notari.
Sí.
Únicament necessites acreditar amb el DNI o passaport, no?, la teva identitat i aportar un certificat d'empadronament conforme estàs convisquent en el mateix domicili. En aquest moment, amb aquesta documentació, ja formalitzes aquesta parella de fet davant notari firmant l'escriptura. I, posteriorment, s'ha de registrar en el registre de parelles de fet de la Generalitat. En aquest cas fem les dues coses.
És obligatori passar pel notari o no? Pots anar directament al registre amb l'acreditació? Sí. Mira, tenim l'empadronament i tot això.
Sí, pots registrar directament en aquest registre de parelles estables.
I seria igualment vàlid, en aquest cas, no? Amb aquesta documentació que deia, seria igualment vàlid, no? Clar, estàvem parlant ara de la paga de viudetat. Quines problemàtiques diverses pot tenir aquesta... al no formalitzar-ho i demés. Parlàvem abans de la paga de viudetat, per exemple.
Sí, el fet de formalitzar i demanar aquesta documentació per poder tenir dret a una sèrie de, en aquest cas, de la pensió de viudetat, però també, per exemple, en el cas d'obtenir beneficis fiscals en matèria tributària en cas d'una herència. És a dir, acredites que ets parella de fet, doncs et dona dret a una sèrie de deduccions en l'impost de successions.
Vale. Val.
També doncs, hi ha d'altres casos en els quals doncs, també és important poder acreditar que ets una parella de fet, com dèiem, en matèria successòria. Doncs, en cas que no hi hagi un testament, doncs, si tu acredites que ets la parella de fet, tindràs dret a l'usdefruit universal de l'herència.
D'acord.
I si concorren fills en l'herència. Si no hi ha fills, directament podràs ser reconegut com hereu.
Si tu has fet testament... Mira, ara poso aquí, em tiro al bassal, t'agafo de la maneta i ens anem tots dos al bassal. Si tu has fet testament, no? I dius que estàs vivint amb aquesta persona, que li deixes en cas de que tu moris, tot això. És a dir, que mitjançant el testament tu deixes tot això, però no estàs acreditat com parella de fet? Hi ha algun tipus de...
És diferent, perquè en el cas que hi ha un testament, el problema ja està arreglat.
Exacte, el testament mana, no?
Exacte.
El problema és quan no hi ha testament.
Exacte, quan no hi ha testament, que has d'acreditar que ets parella de fet per tenir accés a aquests drets successoris.
Clar, fins ara no era així, no? És a dir, quan parlàvem de la pensió de viudetat i tot això, fins ara era més fàcil acreditar-ho, ha canviat ara la cosa?
En quant a pensió de viudetat, anteriorment només hi tenia dret, diguéssim, els casats, els que estaven legalment casats. Les parelles, de fet, no. Per tant, això és una novetat de que la pensió de viudetat també poden cobrar aquelles parelles, de fet, sempre i quan s'acrediti haver-la formalitzat i complim aquests requisits que hem dit.
I a partir d'aquí la cosa és que quedaria solucionada sense cap tipus de problema. En cas de que això no estigui acreditat, es pot fer alguna cosa? A partir d'aquí... Tu imagina que, clar, demà tenim una desgràcia i mor la parella, pel que sigui, no? i no has passat per notari, no t'has registrat...
No compleixis els requisits.
No t'has registrat perquè sigui, perquè, bueno, ja l'haré mañana. Això que passa, tan habitualment.
Sí, doncs,
Llavors, a partir d'aquí, què?
Doncs hi ha un cas recent d'una unió que amb un accident de trànsit va morir l'home, en aquest cas, i se li va denegar la pensió de viudetat per no complir amb aquests requisits i està als tribunals, aquest cas, ara mateix.
Perdona, que li vagi donant voltes. Però, per exemple, en aquest cas, posant un exemple, si tu, encara que la teva parella hagi mort en un accident, malauradament, o qualsevol cosa, si dius, no, però és que hem estat vivint junts i aquí està l'empadronament durant més de 2 anys, això serviria?
En quant a drets successoris, sí. És a dir, en quant a... Doncs soc hereu, puc acreditar... Sí,
però pensió no.
No.
Ostres, està la cosa difícil, això. Sí. Bueno, difícil si no ho fas.
Bueno,
si ho
exacte.
Fas, és fàcil,
sí, és
fer-ho,
important tenir un bon assessorament.
Clar, vull dir, és qüestió de saber-ho. I aquí, a Tarines, en qüestions de drets familiars, com ho feu? Quins casos ateneu?
Atenem casos diversos, sobretot molt de parelles, de fet, perquè és un tema molt interessant i que a la gent li interessa saber quins drets tinc, ja no només en cas de funció, pensions de viudetat, successoris, sinó també en cas de divorci, no? I separacions, què em correspon, tinc dret a la vivenda, tinc dret a una pensió compensatòria, tinc fills menors, això és igual que el matrimoni o no... Vull dir que...
Tots aquests casos ho assessoreu des d'aquí, no?
Sí, ho assessorem des d'aquí, sí.
Clar, suposo que és diferent un divorci de parella de fet que un divorci d'un matrimoni... Ara va dir normal, però no vull ofendre ningú, tampoc. Ja m'enteneu, en funció de la legalitat, en aquest cas,
Bueno, avui en dia no tant, No, és a dir, està molt assimilat, perquè tenim la llei de parelles de fet, no?, que regula tots aquests supòsits, i són molt similars en el cas d'un divorci o una separació. És a dir, si tenim fills en comú, es preveuen tot el mateix, és a dir, a la guàrdia i custòdia, a l'ús de la vivenda, una prestació d'aliments, és a dir, tant pel mateix cas d'estar casat com de parella de fet.
És a dir, que hi ha una mena de...
Sí, avui en dia és molt similar. És més potser un tema fiscal i de prestacions que no pas tot el que sigui en quant a separació pròpiament, vivenda, guàrdia i custòdia, tot això és molt similar, està molt regulat.
Clar. Quan un ve a Tarines a dir, mira, m'estic divorciant, m'estic separant, necessito saber els meus drets, a quin tinc dret, a què no tinc dret, què he de fer, què no he de fer... Quant de temps dura aquest tipus de situacions?
Vull dir, doncs depèn.
Clar, sé que són temes molt delicats, perquè són temes sempre molt delicats, però això, quant de temps se pot estirar? En funció d'amistat, si és amistosa, si no és amistosa?
Clar.
Com va el tema?
Doncs si és amistós, hi ha gent que ja ve amb una idea molt clara, inclús venen tots dos, on volem divorciar, doncs...
És més fàcil.
És més fàcil.
Si és amistós, és més fàcil.
És més fàcil.
Clar, com tota la vida.
Pot ser que trigui el procés uns 3 mesos.
D'acord.
Uns 3-4 mesos. També cal dir que a tots aquells que es volen divorciar, que no tenen fills en comú o que els fills són majors d'edat, podem tramitar el divorci davant notari, que és molt més ràpid i senzill. Val? Clar, si ja no es donen aquests supòsits, s'ha de regularitzar via judicial i, clar, aquí podem trigar aquests 3 mesos que et deia. Si és contenciós... Doncs, bueno, els jutjats van molt saturats i com a mínim un any.
Ostres. Suposo que aquí, com sempre, la part més delicada són els nanos, no? Quan hi ha nanos de pel mig.
Sí. Intentem demanar mesures urgents per regularitzar guàrdia i custòdia, ús de la vivenda, prestació alimentària en aquests casos, pensió d'aliments... Però, clar, tot i que ser mesures urgents, un parell de mesos o 3 pot trigar en quant a mesures provisionals. Després encara...
S'ha de ratificar...
S'ha de ratificar en el que seria la vista principal.
Quin malson.
Que un any,
és un malson,
un any i mig, no t'ho treu ningú.
Mireia, és un malson, Mireia.
Són temes delicats.
És un camí de pedres, en aquest cas. Mireia León, advocada especialista en dret familiar de Tarines a la Economia. Escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, molt amable. De seguida actualitzarem els titulars de la jornada i en parlarem de més coses, com, per exemple, en parlarem de la llei de la segona oportunitat. En parlarem amb la Núria Castillo, que la tenim per aquí. Mira, Núria, que et diré hola. La Núria Castillo, que parlarà de la llei de la segona oportunitat. He parlat molt amb ella. De fet, mireu, us ho explico. Jo vaig conèixer la llei de la segona oportunitat amb la Núria. Jo... ni tan sols sabia que existia, però ella en el seu dia ja m'ho va fer veure. Hola, Núria, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Teniu molt bona gent aquí, a Tarines.
Molt. Hi ha molts experts en cada una de les matèries que toquem aquí a Tarines i la veritat és que els professionals són molt bons.
Sí, hem parlat d'un munt de coses força interessants i amb tu parlarem d'un d'aquests temes estrella, que és la llei de segona oportunitat. Fem una definició ràpida. Què és la llei de segona oportunitat?
Doncs bé, Cruz, la llei de la segona oportunitat és un mecanisme legal que preveu que tant particulars com autònoms, sempre i quan tinguin més d'un creditor, més d'un deute, puguin exonerar-se de totes i cada una dels seus deutes. Vale? Aquest deute pot ser imminent o actual. Vale? O sigui, és un mecanisme que es preveu des de ja fa uns anys, vale? Que totes aquelles persones que tinguin molts deutes puguin començar de zero.
O sigui, realment és una llei de segona oportunitat.
Sí,
realment
com, bé, així, com bé diu el seu nom, és donar una segona oportunitat a totes aquelles persones que tenen molts deutes.
Clar, suposo que cal uns requisits, cal una manera de portar les coses. Les preguntes és primer requisits, després qui es pot acollir, qui no, això serien els requisits, i després quantes vegades es pot demanar la llei de segona oportunitat, perquè això seria una altra cosa, eh? De seguida ho ampliem amb tu, en una estoneta.
Molt bé.
De seguida arribem a 2:15 del migdia, actualitzarem els titulars d'esports, després de la derrota del Girona ahir, contra pronòstic davant del Villarreal, doncs el Barça assegura aquesta segona posició, faci el que faci demà. Així que veurem, en parlarem amb el José Luis Gil aquestes qüestions i després, doncs, això, la llei de la segona oportunitat i en parlem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i escúters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hipogegant, tot el que necessites per la teva llar, t'ofereix aquest espai.
Senyors horàries de dos quarts de dues del migdia. Som la teva COPE més propera avui en directe des de Tarines Law & Economy, aquí a Calella de la Costa. Però ara és el moment d'actualitzar els titulars d'esports amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dia, benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Ben trobat, gràcies, bon dia. Ja està, no? Ja està, no? Cruz, lo de la segona plaça ja està, no?
Bé, no està, perquè sempre queden sorpreses, però bé, el Villarreal ahir va fer un favor al Barça, guanyar la Girona.
És el segon equip que guanya Montilivi aquesta temporada després que ho fes el Real Madrid fa moltes i moltes jornades, i ara mateix aquesta lluita per la segona posició. Barça, 76 punts, Girona, 75, un punt menys i un partit més. Què vol dir això? Doncs que el Barça pot començar a posar pràcticament el nus aquesta segona plaça en el partit que jugarà demà al camp de l'Almeria, a l'Estadi de los Juegos Mediterráneos, davant d'un equip que fa un any que no guanya a casa seva. Això sí, ho haurà de fer amb la baixa de Gundogan, suspès per targetes, i amb el dubte d'Araujo, que no acaba de trobar les seves bones sensacions. Pregunta avui per Xavi Hernández Creus, el míster. Escolti, Xavi, ¿vostè no té ganes ja que s'acabi la temporada?
No, tengo ganas de clasificarme de segundo puesto, tengo el objetivo intacto todavía. Tengo ganas de eso sí. No, pues estoy bien, estoy tranquilo, estoy bien, y pensando en el partido de mañana.
La prèvia d'aquest Almeria-Barça Esports Cope, exactament igual que la ressaca d'aquest Girona-Villarreal de Sant Sís a Montilivi després d'aquesta derrota que allunya, doncs, no diré d'una manera definitiva, però sí molt dràstica, als gironins de la segona plaça i la Supercopa d'Aràbia. A l'Espanyol, roda de premsa de Puado, prèvia aquest partit que fins dilluns no arribarà davant de l'Oviedo, no gaires titulars, que estan centrats en guanyar el conjunt asturià i que el play-off, ha dit Puado, també és una opció per pujar. I en plana poliesportiva, Sergio Lozano torna a caure lesionat. Lesió, en aquest cas, muscular, que fa que el Búfalo sigui baix al Barça de futbol sala per tot el que resta de temporada, mentre que més enllà de casa nostra arrenquen a l'ACB els play-offs pel títol de Lliga amb el primer partit de la sèrie entre el Real Madrid i el Gran Canària. Estarem pendents, evidentment, d'aquests play-offs pel títol de Lliga de Bàsquet. Insisteixo en aquest partit del conjunt blanc davant del Gran Canària, un Madrid que enceta, doncs, el camí pel títol de Lliga de Bàsquet, pendent també del que ha d'afrontar, com és l'Eurolliga. I amb tot això, arribarem a les 3 de la tarda, a les 4 de la tarda, a l'edició d'avui d'Esports Cope, conduïda amb Joan Batllori, doncs, amb la resta de l'actualitat poliesportiva i de casa nostra en el món del futbol. Ja està vostè de tornada, senyor Cruz?
Ja estic, hiperventilando, però aquí estic.
No ventili vostè gaire, no ventili vostè gaire.
Tant de bo. Una abraçada, José Luis.
Una altra per tu. Adéu.
Ja sabeu que quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem tots els titulars d'esports a Esports Cope amb el Joan Batllori. Fem la notícia Orange del dia. Roc Solà, bon dia, benvingut.
Bon dia, Cruz. La factura electrónica tiene, entre otros objetivos, reducir la morosidad en las empresas y evitar la duplicidad de las facturas para un mejor control contable por parte de las pymes. De hecho, más de un 90% de los equipos financieros en España admiten que a plataformas de gestión haber recibido al menos una vez facturas por duplicado. Y en un 30% de las ocasiones confiesan incluso haber pagado de forma accidental una factura dos veces, algo que será prácticamente impensable con la aplicación de este tipo de facturación.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Descubre El Juglar, de Antonio Pérez Henares, una fascinante novela histórica sobre tres generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura, El Cantar del Mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar, de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano da.
Viaja al Caribe con especialistas en República Dominicana, México o Cuba. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Holiday.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¡Escándalo!
Un escándalo.
En Hipoyagán, muebles para todos y para todos los gustos y precios. A nuestra campaña de escándalo de precios llega el tiempo de precios escandalosos. ¡Asombroso! ¡Nos hemos vuelto locos! Impactante mueble de comedor de 4 elementos de 2,62 metros de ancho por 1,95 de alto. Ahora 359 euros. Su precio es 878 euros. ¡Aproveche!
La teva COPE més propera, migdia, COPE Catalunya i Andorra, en directe des de Tarines, la ONU Economia, que és a l'Ella de la Costa, la seu central de Tarines, per parlar diferents temes. En aquest cas, toca parlar de la guia de la segona oportunitat, la... no sé si famosa o desconeguda, en funció de com i de com estava de variada la llei de segona oportunitat. Tenim l'oportunitat, precisament, i valga la redundància, de parlar de tot això amb la Núria Castillo. Núria, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
Com sempre, encantat de parlar amb tu. La llei de segona oportunitat, jo no sé si és famosa, és més coneguda que abans, segur, però és prou coneguda?
Penso que sí, perquè actualment cada vegada hi ha més gent que ens ve aquí al despatx a sol·licitar aquest mecanisme legal, però crec personalment que hi ha molta gent que encara no coneix que pot arribar a alliberar-se de totes i cada una dels seus deutes.
La Núria Castillo és advocada, especialista en dret bancari de Tarines Law & Economy, i la llei és una oportunitat per fer una definició. Tornem a recordar-la. Què és la llei de la segona oportunitat?
Sí, Cruz, com t'he comentat, és un mecanisme legal,
sí,
vale, que preveu que totes aquelles persones, ja siguin particulars o autònoms, que han tingut deutes, perquè és necessari que siguin més d'un deute, vale, puguin exonerar-se de tots els seus deutes.
I començar de nou, des de zero.
I començar de nou, exacte.
Llavors, quins requisits? Qui es pot acollir a aquesta llei?
Doncs bé, el requisit indispensable, primer, és que hi hagi més d'un deute, d'haver-hi més d'un creditor, val? A diferència de lo que havia anteriorment. És necessari que els 10 anys anteriors a la sol·licitud d'exoneració d'aquest passiu no hagi sigut condemnat per un delicte socioeconòmic, val? També, com a tercer requisit, és important, bueno, és necessari que els 10 anys anteriors tampoc hagi sigut sancionat per l'Agència Tributària o per la Seguretat Social per una sanció greu, o molt greu, vale? També és necessari que s'hagi actuat sempre en bona fe, que tota la documentació que t'hagi sol·licitat tant l'administració com els tribunals l'hagis aportat degudament en temps i forma,
sí,
i també que els 5 anys anteriors a la sol·licitud d'exoneració del passiu no t'hagis acollit aquesta llei.
D'acord, és a dir que no pots repetir en un determinat període de temps, en aquest
de
cas,
anys,
no? La gent acostuma a complir aquestes condicions?
Bueno, sí, realment és que hi ha molta gent que ho compleix. Ens hem trobat en casos en què hi ha gent que no. Però és l'habitual.
Si posem percentatge, Núria, que seria un 80%,
90%? Un 90%.
90% que sí, que s'ho compleix. I clar, parlaves de més d'un deute. Hi ha una quantitat mínima que...
No hi ha una quantitat mínima, però Cruz, si ens ve una persona i em diu tinc 4.000 euros de deute, doncs intentem buscar una altra via, busquem una reunificació de deute, busquem algun tipus de quita. Però no, nosaltres no aconsellaríem a la gent acollir-se a la llei de segona oportunitat per un deute tan petit, però no hi ha un mínim.
Bé, des de que jo vaig i dic, escolta, mira, tinc un problema, tinc aquestes... compleixo tots els requisits, em diu, vale, anem a mirar i anem a posar en marxa aquesta llei de segona oportunitat. Quin de temps hi ha? O sigui, quan pot durar el tràmit fins que arriba una resolució?
Hem de tenir en compte dues coses. En primer lloc, és que abans es trigava moltíssim, val? Però arrel de la reforma que va haver-hi ara l'octubre del 2022, és molt més àgil. Per què? Perquè abans t'obligaven a arribar a un acord extrajudicial o intentar, si més no, arribar a un acord extrajudicial amb tots i cada un dels creditors. Ara aquesta fase ja no hi és, no existeix. Vale? Ara simplement s'inicia el procediment amb la presentació de la demanda del concurs consecutiu. Vale? I després directament passaria a l'auto del jutge. Hem de diferenciar també, hi ha gent que té patrimoni,
sí.
Hi ha gent que no té patrimoni.
Sí, sí, exacte. Perquè, clar, suposo que si tinc deutes és perquè no puc pagar. Però si tinc una casa, si tinc una casa en propietat,
doncs mira,
tinc patrimoni, no?
Correcte.
Em quedo sense casa?
Aquí hi ha dues coses a tenir molt en compte. És que anteriorment, abans de l'octubre del 22, si tenies una casa en propietat, perillava. Tenies molts números a perdre-la, òbviament, s'havia de fer la liquidació,
clar.
I si tu tens 100.000 euros de deutes i la teva casa val 100.000, doncs, òbviament s'hauria de liquidar, no? Ara, arrel d'aquesta reforma, la teva vivenda habitual, no segones residències, òbviament, però la teva vivenda habitual, sempre i quan compleixis amb les teves obligacions de pagar l'hipoteca o el que sigui, la pots arribar a conservar. És més, hi ha un 99% dels casos de la gent que la conserva. Això una. I dos, a raó de la teva primera pregunta, en relació als terminis...
Els terminis, sí.
Correcte. Hi ha el que es denomina un concurs exprés,
sí.
Val? Que és quan la gent no té patrimoni, vale? En aquest cas pot arribar a durar actualment, perquè és molt més àgil ara el procediment, entre 4 i 5 mesos. Pots arribar-te a alliberar. Però si hi ha gent que té, es presenta un concurs massa, doncs aleshores sí que ja és una miqueta més controvertit, és una miqueta més farragós i pot arribar a durar un any o una mica més.
Més
però
o menys.
Relativament és àgil.
Relativament, sí. Un any, en termes judicials espanyols, és àgil. Estem parlant de rapidesa en aquest
correcte,
cas.
Sí, correcte, correcte.
No, és irònic, ho he deixat anar en plan ironia, però és una realitat que és així, lamentablement, no?
Exacte.
Lamentablement perquè tant de bo tot això durés molt menys, eh? I què pot costar tot això, Maria?
Aviam, nosaltres entenem que les persones que venen al nostre despatx a acollir-se a aquest mecanisme legal doncs no té una situació econòmica com per tirar coets, per dir d'alguna manera, no? Aleshores, nosaltres el primer que fem és la visita, és totalment gratuïta, i l'estudi de la documentació, i així explicar-li els requisits, si els compleix o no els compleix, és gratuït, l'estudi.
D'acord.
Vale? Aleshores, en el cas de que finalment sigui viable i s'hagi d'iniciar aquest procediment, nosaltres ens adaptem moltíssim a la capacitat econòmica de la gent. Vale? Normalment doncs, cobrem el 50% dels honoraris abans, el 50% després, o inclús en molts casos, en la gran majoria de casos, fem un pla de pagament. Un calendari de pagament que ell va pagant, la persona va pagant de manera mensual i de manera totalment còmoda una petita...
És a dir, us adapteu a la situació.
Totalment.
En funció del què, clar.
Totalment.
Ho entenc perfectament. Llavors, a partir d'aquí, un cop hi ha una resolució que quedo lliure de tot això, realment quedo sense deutes, tal qual. Quedo sense deutes.
Sí. Queda sense deutes.
Sense deutes, per començar una segona vegada.
Una segona vida.
Una segona vida, en aquest cas, sempre quan estigui dins d'aquests terminis que estaves explicant abans, no?
Correcte. Llei.
Clar, és una llei molt recent, aquesta, no?
Aviam, recent...
Relativament recent.
Relativament recent, sí.
I
és una llei que realment nosaltres com a advocats aconsellem, perquè hi ha molta gent que ho està passant molt malament, hi ha molta gent que realment s'ha trobat en aquesta situació, molta gent també d'arrel del Covid, doncs que va haver de tancar les persianes dels seus negocis, i tot això ha tingut problemes a nivell de demanar més crèdits.
Clar.
I ja s'ha fet una bola d'endeutament molt gran. Aleshores, és recent, però jo crec que encara la gent no coneix inclús que podria arribar a fer-ho.
I buscant dades, perquè d'aquesta llei, com hem parlat unes quantes vegades, a Europa no és una llei exclusiva d'Espanya, és una llei que a Europa diferents països estan, però sembla que és més coneguda que aquí. Però, sí. però molta diferència.
Sí, de fet, hi ha molts altres països en el que s'hi acolleixen pràcticament a diari moltíssimes persones. Aquí la gent és molt més reticent, es pensa que hi ha directament el fet d'acudir un advocat i llavors, en un procediment judicial, doncs entén que els costos són molt elevats o que ell no entrarà dintre d'aquests requisits. Llavors, pràcticament has vist que els requisits que té enumerat hi podria entrar, com hem dit, més del 90% de la gent. O sigui, és molt factible, és econòmica i és viable.
D'acord. I aquí a Tarines, què s'han de fer? Han de fer entrar a la vostra web, trucar per si...
Efectivament.
I a partir d'aquí ho diu, mira, tinc aquest problema i sí. Ja comença aquest assessorament que comentava,
no? Que contactin amb nosaltres. Tenim un equip especialistes en aquest mecanisme legal. Intentarem oferir un assessorament el més ràpid possible, però sí, que contactin amb nosaltres. Com he dit, la visita és totalment gratuïta. Fem un estudi de la documentació i de viabilitat i posem fil a l'agulla.
Correcte. Doncs, Núria Castillo, advocada especialista en dret bancari de Tarines, la One Economy. Escolta'm, un cop més, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs ja ho sabeu, és un dels temes que teníem que parlar. Encara ens queden uns quants per parlar, però ara... Mar Puerto, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? Com estàs? Com portes el teu aport de proteïnes a la teva dieta?
Doncs fins ara no m'ho havia plantejat, és cert, però suposo que bé. Suposo que amb una dieta equilibrada, no, i saludable, doncs està bé. Imagino que és així.
Escolta'm, parlem d'aquests productes que porten un extra de proteïna. Són productes que trobem fàcilment al súper i que precisament parlen d'això com a productes més saludables. Què ens pot explicar d'això?
Sí, parlem, per exemple, de llets, de iogurts, de flams, de cremes i d'altres postres làctics que ara contenen doncs, un plus de proteïnes afegides. No parlem, per exemple, com els d'aliments comuns, com tonyina, pollastre o ou, que ja de per si tenen una bona font de proteïnes, sinó que parlem d'aquests altres, i aquí és on ve el problema, no? En aquests afegits que tenen aquests productes ingents, quantitats d'edulcorants, aromes i també altres saboritzants que desborden, diuen, la composició nutricional i enterboleixen, en aquest cas, els beneficis que té el producte. Això és el que diuen els experts, que una cosa doncs treu l'altra, no?
Doncs mira, parlem precisament amb la Elena Maestre, que és dietista nutricionista del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya, el Codinucat, per parlar precisament d'això, d'aquest extra de proteïna d'aquests productes. Elena, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Comencem. Tots sabem que la proteïna és essencial, no? Però quan parlem, i vaig directament al gra, aquests productes amb un plus de proteïna, això com ho hem d'interpretar? És bo, és dolent, és ni bo ni dolent? Com va la cosa?
Això depèn de les necessitats de la persona i de l'activitat física i en el seu moment vital. En principi, un esportista, tots tenim clar que per el seu rendiment i per la seva necessitat necessita una mica més de proteïnes que el que necessitaria amb la població normal. Després, per exemple, hi ha moments de la vida on també aquestes proteïnes serien necessàries. Per exemple, podem parlar amb la nostra gent gran. Conforme nosaltres ens anem fent grans, és normal que perdem part, com si diguéssim, de la nostra densitat muscular. Perdem part del múscul, això forma part de l'envelliment. Llavors, aquestes persones també és important que prenguin proteïnes, però fent una alimentació, doncs el que dèiem, no? Que tu comentaves, equilibrada i saludable, moltes vegades aquests extres de proteïnes no serien necessaris.
Què hi ha darrere d'aquest negoci de la venda de productes amb un plus de proteïna? Perquè ens ho van col·locant d'una manera brutal, no?
Sí, en un moment determinat vam veure que hi havia això, un nínxol de mercat, no?, d'aquestes persones que ara, per exemple, quan ultramaratons, fan maratons, persones normals que d'un temps cap aquí, això d'agafar la bicicleta, de sortir a córrer, bueno, és un hobby més. Aquestes persones sí que en un moment determinat, en la seva preparació, quan estan preparant una prova molt forta, necessiten aquest extra de proteïnes. La indústria alimentària ho ha vist i ha dit, ostres, aquí tenim un forat, no? Anem. I per això, ara mateix, ens estan invadint una miqueta amb aquest extra de proteïnes. També és veritat que hi ha gent que per la seva alimentació, si no la fan del tot correcta, potser no prenen prou proteïnes, llavors aquests suplements o aquests aliments els hi podrien fer l'ajuda. però si anem menjant el que dèiem més o menys de tot i no estem preparant la marató dels bombers, doncs potser ja, no seria necessari.
I té beneficis, abans estaves comentant de l'envelliment, però té beneficis reals en la lluita contra l'envelliment aquest tipus de productes?
Sí, mira, quan les persones a partir d'una certa edat, i també depèn de l'activitat física que hagin fet durant la seva vida, perdem part d'aquesta musculatura. Aquesta musculatura és super necessària perquè aquesta persona pugui fer la seva vida normal. Ara et posaré un exemple que potser no és massa romàntic, però el fet de, per exemple, poder-te aixecar tu sola d'una cadira vol dir que et permet anar, per exemple, al quarto de bany tu sol. Això et dona molta independència.
Independència i autonomia, sí, correcte, sí.
Això mateix. Vull dir, no és, ja et dèiem, no és molt romàntic, però a partir d'una certa edat assegurar l'aport de proteïna és molt important i potser són persones que ja per l'edat doncs ja no ve tant de gust això de menjar carn o peix o elaborar plats una miqueta més de tall, que diem, i llavors tendeixen a menjar una miquetona menys de proteïnes i li és més fàcil doncs, menjar verdura o segons quins hidrats de carboni que són més fàcils de pair.
Entenc.
I aquestes persones, per exemple, sí que si habitualment no mengen gaire proteïna, potser fer un producte làctic amb una mica més de proteïna sí que seria un bon suport i, per exemple, aquí sí que seria recomanable.
Clar, estem en una època del todo para ayer, no? Llavors, els restaurants de menjar ràpid i tot això també està molt a l'hora del dia. Aquests productes de plus de proteïna tenen, o almenys donen aquesta sensació de salubritat. Això és cert?
A veure, sí, no, tornem a dir una altra vegada el mateix, depenent de les teves necessitats.
D'acord.
Sí que és veritat que el que moltes vegades fan aquests productes és que, a més d'aquestes proteïnes, redueixen, per exemple, l'energia en forma de sucres simples o en forma de greixos.
Uh-huh.
I això ens dona la sensació de que té que ser més saludable. Nosaltres els greixos els necessitem, els hidrats de carboni els necessitem, però amb normalitat. Si nosaltres, per exemple, a la nostra dieta no mengem res de greixos, no podem absorbir les vitamines liposolubles, que són les majors antioxidants. I després la gent va fent suplements antioxidants per l'envelliment, quan la vitamina E, per exemple, de l'oli d'oliva, és una de les més potents. O sigui, el greix el necessitem, i els hidrats de carboni també. El nostre cotxe funciona amb una benzina que es diu glucosa, i això ho necessitem a través dels hidrats de carboni. Si els traiem, sí, nosaltres som capaços d'anar i treure energia d'aquestes proteïnes, però estem forçant el nostre metabolisme.
I no cal, si no és una qüestió d'emergència per qualsevol cas, no cal fer això. Vull dir, seria perjudicial, entenc, no?
Sí, a la llarga.
A la llarga, sí. Llavors, entenc que on sí seria necessari aquest superàvit de calòric, o sigui, de proteïnes, seria en el món fitness, per exemple, no? En el món esportista fitness, aquí sí que entenc que aquí sí que caldria això.
Clar, quan nosaltres estem fent un requeriment muscular important, quan nosaltres estem fent una activitat física important, a vegades amb el que mengem potser no és suficient i necessitarien aquest suplement. I el que dèiem, en la nostra part final de la vida, a la part aquesta que ja comencem a envellir, també, si no ho fem a través de la nostra alimentació, que a vegades costa una miquetona més, també és en un altre moment que potser sí que seria recomanable, però depèn de la persona, tornem a dir. No és el mateix una persona de 65 anys que hagi fet una vida laboral, per exemple, amb treballs físics molt durs, que una persona que sempre hagi treballat administratiu.
Entenc. Doncs Helena Maestre, dietista nutricionista i membre del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya, el Codinucat. Escolta'm, molt amable, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i totes aquestes explicacions. Molt amable.
A vostès.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Enriqueta, necesito una fórmula express para perder unos 4 kilos. Tengo un evento en 3 semanas. ¿Qué me recomiendas?
Te recomiendo el plan 1-2-3, que en solo 3 semanas eliminas el volumen, la grasa localizada en barriga, piernas y caderas, y que no son batidos, sigues comiendo. Es económico, con registro sanitario, y me perderás de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Nos ayudan a bajar volumen, toxinas, líquido, y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Y reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de cintura.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Sí, ya pierdes unos 5 kilos de media. Llama ya al 650 51 52 53. Es económico, lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y además con una super oferta hoy.
¡Gratis! 28 parches reductores anticelulíticos más el té detox más una caja de galletas saciantes. Recuerda que es apto para todos, hombres y mujeres. Llama e infórmate. Eliminas peso, michelines, volumen, celulites y adiós a la piel de naranja. 650 51 52 53.
Así suena la canción del verano. Del verano disfrutando del mar en Baleares. Viaja a Baleares en barco y con tu coche con hasta un 40% de descuento. Viaja con Transmet.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja sabeu, estem en directe des de Tarines, la Bona Economia, aquí a Calella de la Costa, al seu central, i ara parlarem dels registres salarials. Atenció si ets treballador o empresari, que això t'interessa. Tenim aquí amb nosaltres l'Anna Sánchez, assessora laboral. Anna, com estàs?
Bé, molt bé.
Bé. Hi ha una de les mesures que s'estan implementant per promoure la igualtat de gènere a les empreses, és el registre retributiu. Què és el registre retributiu?
Exacte, el registre retributiu és aquell informe on es recopilen de forma detallada tots els valors corresponents tant al salari base, les percepcions salarials, els complements salarials d'una empresa, de tots els treballadors d'una empresa, per tal de fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i no discriminació entre homes i dones.
És a dir, que jo puc conèixer el que cobra el meu company?
No, exactament així no és.
Ah, vale.
Això és més que tot un informe que no és nominatiu. Per tant, es tracta per demostrar que no existeix una bretxa de gènere entre un treballador i un altre dins de la mateixa categoria professional.
D'acord.
És a dir, el que fem és, en concret, analitzem una empresa, mirem la seva estructura, diferenciem les categories professionals, perquè alhora també és molt important saber que, per exemple, un director d'hotel no cobrarà el mateix que una persona que està de recepcionista en aquell hotel.
D'acord.
Per tant, dins del mateix grup professional cal analitzar el que cobren els homes i les dones per poder determinar si existeix aquesta bretxa de gènere.
Entenc que si tu i jo estem en una mateixa empresa i fem exactament el mateix càrrec i mateixes responsabilitats, hem de tenir almenys...
Exacte, més o menys hauríem de cobrar el mateix. S'entén que hi ha bretxa de gènere quan el que tu cobressis diferent que jo és un 25% superior o inferior
d'acord.
A la inversa.
D'acord. Bé, la confecció d'aquest registre que expliques és obligatori per totes les empreses? S'ha de fer sí o sí? O hi ha
exacte,
algunes que estan...
Des d'abril de 2021 sí. És obligatori per totes les empreses independentment del número de treballadors. I a més és una cosa que cal actualitzar anualment, ja que les empreses hi ha diferents altes i baixes en un període, per tant és una cosa que anualment ha d'estar actualitzat.
Clar, Anna, quan parles d'obligatorietat és que les empreses poden ser sancionades si no ho tenen, o com va això?
Exacte, o sigui, no únicament volem parlar d'això per al simple el compliment normatiu únicament, sinó que simplement per assolir la igualtat d'empreses que ha de ser una lluita de tots, però sí que és cert que les empreses poden estar sancionades si no ho compleixen.
I si ets una empresa, vols complir-lo, però no tens les... o capacitats o que hi ha problemes, que no sé quins problemes poden tenir una empresa per fer això.
Bueno, al final també poden venir aquí a Tarines, que nosaltres comptem amb un equip totalment especialitzat i amb experiència en aquest sector per tal d'ajudar-los el més aviat possible i també oferim tarifes molt competitives en funció del número de treballadors de l'empresa per fer el tractament el més personalitzat possible.
O sigui, des d'aquí podeu fer tot això, vull dir.
Exacte,
que
no hi ha cap problema.
Si té una empresa que té problemes a l'hora de, jo què sé, no sé, quin problemes habitualment pot tenir una empresa per confeccionar això?
No, al final la falta de coneixement, saber com funciona això, aquí els assessorem en tot aquest sentit i els ajudem en tot el procediment que cal.
O sigui, absolutament en tot. Només cal venir aquí a Tarines i això. Hi ha un temps límit? És a dir, ara ja és obligatori, però hi ha un marge d'adaptació o no?
Bueno, al final és fer-ho el més aviat possible, més que tot per evitar qualsevol inspecció de treball. Quan et vingui una inspecció de treball has de tenir aquests documents elaborats per poder justificar que no tens cap home ni cap dona que cobri més que el gènere oposat en aquella empresa.
I ràpidament, en 10 segons, hi ha moltes empreses que no compleixen el fet de la bretxa de gènere?
Bueno, a vegades això es pot justificar d'alguna forma o altra, però a vegades sí que hi ha empreses que no ho compleixen.
Que canten, eh? Doncs ja sabeu, això ja és obligatori, eh? Anna Sánchez, assessora laboral de Tarines Law & Economy. Escolta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que tinguis un bon dia.
Igualment.
Ostres, doncs hem tocat uns temes força interessants avui des d'aquí, des de Tarines Law & Economy, aquí a Calella de la Costa, en directe. I ara, doncs, ja sabeu que podeu recuperar totes les xerrades a la web de la casa. cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Arribem a les dues, i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar una molt bona tarda.